En els propers minuts mantindrem una conversa amb el doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Carles Mèlic. Joan Carles Mèlic va néixer a Barcelona l'any 1961, exerceix actualment, com dèiem, de professor titular de Filosofia de l'Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona, i entre els seus llibres destaquen Filosofia de la finitud, La lliçó d'Auschwitz, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Ètica de la compassió i Lògica de la crueldat, tots aquests darrers títols publicats per Herder. Des de fa 15 anys s'ha dedicat a elaborar una filosofia antropològica de la finitud en les seves diverses expressions: el cos, el símbol, l'alteritat, la memòria, el desig, la contingència, el silenci i finalment la mort. L'any 2015 va iniciar amb la lectura com a pregària, publicat per Fragmenta, la publicació dels seus Fragments filosòfics, que tenen la seva continuació en un altre volum, La prosa de la vida. Precisament avui en parlarem d'aquests dos volums, el volum número 1 de Fragments filosòfics i el volum número 2 de Fragments filosòfics. També Joan Carles Mèlic ha estat un dels curadors, una de les persones que han tingut cura de l'edició del llibre Emparaular el món, el pensament antropològic de Lluís Duch. Anem a entrar en matèria ja i anem a saludar el nostre convidat, Joan Carles Mèlic. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Bon vespre, Joan Carles. Anem a parlar durant uns minutets de filosofia i sobretot una mica intentant que els nostres oients puguin comprendre una mica la filosofia que hi ha darrere aquestes publicacions. Sí. Comentàvem al començament que, bueno, aquesta idea de fer de publicar aquests Fragments filosòfics va començar el 2015 la publicació de la lectura com a pregària.
Sí.
Realment era una idea que vostè tenia, que covava de fa més anys o...
Sí, o sigui, jo de fet sempre he escrit en forma molt fragmentària, és a dir, la meva manera de treballar ha estat fonamentalment la lectura al voltant d'algun tema, més que d'autors o de corrents. Jo he estat molt temàtic. Com vostè ha dit molt bé, m'ha interessat el tema de la finitud i les seves diverses expressions, no? I aleshores, durant tota la meva vida, m'he dedicat, doncs, a llegir llibres de filosofia, de literatura al voltant d'aquesta temàtica i anar prenent apunts. I fins ara el que havia fet fonamentalment és, després, els apunts, traduir-los o reescriure'ls en forma d'una mena d'assaig filosòfic de caire, diguem-ne, més acadèmic, si es pot dir així, no? Però va arribar un moment, l'any 2014 o 2015, que l'Ignasi Moreta, l'editor de Fragmenta, em va suggerir la possibilitat de publicar els fragments tal com havien estat escrits originàriament. I d'aquí va sortir el primer volum, La lectura com a pregària, que és un volum dels fragments que jo havia escrit, una selecció dels fragments que jo havia escrit durant els últims anys. I ara aquest segon, que és La prosa de la vida, n'hi ha algun dels primers fragments, però ja ben bé més de la meitat del llibre són fragments nous escrits en l'últim any i mig, dos anys.
Molt bé, doncs anem a atacar el primer volum, publicat per Fragmenta dintre de la col·lecció Assaig. Es tracta, com dèiem, d'un total de 262 fragments filosòfics, ho dèiem entre cometes, procedents de quaderns de notes.
Sí.
I, Joan Carles, en aquest primer llibre, La lectura com a pregària, en aquests fragments filosòfics, en aquestes notes a peu de quadern, reflexiona sobre la lectura.
Sí.
Sobre l'escriptura.
Sí.
Diu literalment que li agrada llegir apassionadament,
sí,
infidelment. Caminar del text al quadern, diu, de l'ortodoxia a l'heterodoxia, de la repetició a la interpretació, del significat al sentit. Per mi, diu, llegir és un ofici i un ritual. Tot una declaració de principis.
Sí. En aquest primer volum, sobretot en la primera part del llibre, és una defensa apassionament de la lectura, i especialment de la lectura dels clàssics, jo diria. Els clàssics no vol dir que siguin textos antics. Pot haver-hi un clàssic actual, diguem-ne, no? Però, esclar, normalment el clàssic és un text que ha resistit al pas del temps. I aleshores jo crec que la nostra cultura, la nostra vida, està marcada, la de tothom, profundament per grans obres que ens han orientat o desorientat en la nostra vida quotidiana. I aleshores, doncs, el que faig en aquesta primera part del llibre és dir, escolta, hi ha una sèrie de textos i d'autors, fonamentalment del camp de la literatura i de la filosofia, que és l'àmbit amb el qual jo em dedico, que no haurien de passar desapercebuts, per exemple, en educació. És a dir, jo crec que en educació es llegeix molta literatura secundària i, en canvi, pocs clàssics. I aquí el que defenso és justament això, la lectura dels clàssics, és a dir, d'aquestes obres que han marcat un abans i un després, no només a la meva vida, que pot ser que jo no l'hagi llegit, sinó a la nostra cultura. És a dir, la nostra cultura occidental, per exemple, està marcada per la tragèdia grega, o està marcada per la Bíblia, o està marcada pel Quixot, o està marcada per les tragèdies de Shakespeare. I jo en aquest llibre el que faig en la seva primera part és dir-li al lector que un no pot entendre el món en el qual està vivint, la cultura occidental, sense tenir com a referent aquestes grans obres.
Per exemple, si parlem de filosofia, Plató, Descartes, Nietzsche, Kant, o si parlem de literatura, Shakespeare o Dostoievski, són moltes de les seves referències, jo diria més sí. directes, no?
Sí, sí, sí. És a dir, per exemple, quan jo, en fi, respecto, òbviament, les decisions que es prenen, però quan jo veig determinats autors que s'estudien la filosofia al batxillerat o de cara a la selectivitat, i en canvi, doncs, a la selectivitat, per exemple, a Catalunya, Kant no entra. No entra a selectivitat. I aleshores jo em quedo parat, no?
Sí, realment sembla increïble, no?, que no entri Kant.
És a dir,
un filòsof com Immanuel Kant.
Però amb independència dels gustos de cadascú. Perquè aquí no es tracta, jo no sóc, sobretot en ètica, jo en aquest llibre faig una crítica constant a l'ètica de Kant. Però bé, l'ètica de Kant, amb independència de que a mi m'agradi o no, o estigui d'acord o no, és una obra de referència sense la qual no es pot entendre el món en el qual jo estic vivint.
Clar, vostè, per exemple, també, Joan Carles, es defineix com... Bueno, crec que és així, vostè sí. m'ho corregirà, com un antimetafísic, però també llegeix els autors metafísics.
Clar,
és a dir,
clar.
Han de llegir allò també que després han de criticar, però ho han de conèixer.
Exacte. Aquesta és la qüestió. O sigui, la meva opinió personal aquí no compta per res. O determinats lectors els hi pot interessar que penja Joan Carles Mèlic sobre la metafísica. Jo sóc un antimetafísic, però la nostra cultura és metafísica. És a dir, la nostra cultura és platònica. El concepte d'educació que ha dominat la cultura occidental ha estat el mite de la caverna de Plató. Aleshores, no pot ser que un estudiant arribi a la universitat sense conèixer a fons, jo crec que en aquest cas ho saben bastant bé, el mite de la caverna de Plató. Però també, per exemple, l'ètica de Kant. I l'ètica de Kant la desconeixen. Clar. És a dir, la noció de deontologia ètica, per exemple, la noció d'ètica deontològica, de codi deontològic, tot això fa referència a aquesta concepció ètica de Kant, no? I això els estudiants no ho saben, i sé que no ho saben, perquè quan arriben a primer els hi pregunto, i no ho han fet mai.
No
I saben no ho han fet mai
és...
perquè no surt a selectivitat, clar, per exemple.
Clar. No saben el que és imperatiu categòric, ni totes aquestes coses, que és imperdonable que efectivament, ja anant a la selectivitat, el manco no coneguin un autor com Kant.
Això mateix.
Perquè el curiós és que vostè té com a llibres de capçalera, cita aquests autors, tant en literatura també, que n'hem parlat, com en els grans pensadors metafísics en filosofia,
sí.
Però el seu posicionament és diferent, és a dir, vostè pensa la vida l'ètica tinguent com a referència a la taulata del llit, per dir-ho d'alguna manera, altres autors, per exemple, grecs com Sòfocles o Nietzsche, que vostè ha dit en alguna entrevista que li he llegit que era el seu filòsof, o havia estat el seu filòsof
sí.
de capçalera,
sí, sí.
Però també després en l'àmbit de la literatura Shakespeare o Dostoievski, no? Per exemple,
sí,
o Kafka, un autor com Kafka, per exemple.
Un autor com Kafka, no? És a dir, jo penso a partir de la noció de finitud des de fa molts anys. Vostè ha esmentat el meu un llibre meu més antic que després es va fer una segona edició, originalment és del 2002, que és Filosofia de la finitud, però hi ha una edició, em sembla que és del 2012, que el vaig reescriure pràcticament sencer, no? Llavors, per mi és molt important aquesta noció de finitud, que té a veure amb la mort, però que és molt més que la mort, no? La finitud és trobar-se en cruïlles en la vida, en situacions, en relacions, en circumstàncies. L'ésser humà, com diu un dels meus mestres, que és Lluís Duc, és un ésser que viu en una condició adverbial. És a dir, vivim en adverbis, per dir-ho d'alguna manera, no? On, quan, com, vivim en adverbis. I aleshores és des d'aquí que jo penso l'ètica. Perquè per mi és molt important, i en els dos llibres insisteixo molt, la diferència entre l'ètica i la moral. És a dir, mentre que la moral és un codi, és una norma, és un principi propi d'una cultura concreta, en un moment de la història, és a dir, tothom viu en una moral, tothom rep a través de l'educació principis i normes morals, normes de decència, de com he d'anar vestit, etc etc. Després hi ha l'ètica. I l'ètica és la resposta, ara i aquí, a una petició, a una demanda, a una situació que algú em demana. I és clar, a vegades, tot sovint, ètica i moral no coincideixen. Ètica. Per exemple, en el segon llibre, ara, si em permets fer un salt, però és que necessito per explicar
la
això.
La prosa de la vida.
La prosa de la vida.
Això on vostè també recupera aquest concepte de la finitud.
Sí, i la prosa de la vida comença amb un quadre de Goya, que és el doctor Arrieta. Si veu, la primera pàgina és un quadre de Goya, que jo explico al final. I en aquest quadre de Goya es veu Goya, que estava malalt, amb el seu metge darrere, i el metge, clar, el metge té la mà dreta que li està donant una medicina. Aquesta medicina de la mà dreta seria, doncs, per exemple, el protocol. Avui en dia parlem tant de protocols, oi?, en medicina. Uh-huh. O en medicina i en no medicina. Protocol, però també el codi deontològic. És a dir, la mà dreta és el protocol, el codi deontològic, etc etc. Però Goya també té mà esquerra. I la mà esquerra és l'ètica. I què fa el doctor Arrieta? Què fa el doctor Arrieta, si els nostres oients busquen aquest quadre, amb la mà esquerra? Doncs, d'alguna manera, l'abraça, l'està tocant i li està dient, tranquil, confia en mi, sóc aquí, pel que calgui. És a dir, més enllà del protocol, més enllà del codi moral, del codi ontològic moral, hi ha l'ètica. I l'ètica és aquesta relació empàtica, compassiva, responsable, que mai sé si serà suficientment bona. Perquè, clar, com que no tinc un marc de referència que em digui quina és la resposta adequada, doncs sempre em quedo amb el dubte, no?
És a dir, vostè ho ha dit també en alguna ocasió, ser ètic és creure que la peripècia de l'altre és el meu problema.
Això mateix.
És en relació sempre amb l'altre.
A l'altre, a l'altre. És a dir, per això jo poso tant exemples doncs, relatius a textos del Nou Testament, no? Jo que em manifesto en el segon llibre clarament dic que sóc metafísicament agnòstic, però èticament cristià. Què vull dir amb això? Que sóc metafísicament agnòstic? Doncs que jo no crec en un primer motor, no crec que... penso que després de la mort, doncs, per desgràcia, crec que no hi haurà res, etcètera, etcètera, no? Però en canvi sóc èticament cristià, és a dir, jo he trobat en determinats textos del Nou Testament aquesta distinció entre ètica i moral. Per exemple, en el text del Samarità, en la paràbola del bon samarità. Perquè dels tres personatges, els nostres oients ho recorden, és un text molt conegut de l'Evangeli de Lluc, llegit literàriament, cuidado, llegit literàriament, no llegit des de la fe, perquè ja dic que jo sóc metafísicament agnòstic, però de llegit literàriament, els tres personatges que passen davant de l'home ferit, en la paràbola del samarità, tenen moral, moral en té tothom. Però només un dona una resposta ètica, és a dir, només un s'atura. S'atura i té cura, ajuda, té compassió, per dir-ho així, és a dir, compassió vol dir això, compassió vol dir patir amb l'altre, no?, de l'home ferit. Però el que és més curiós és que el que s'atura és un samarità. I què vull dir amb això? Doncs que el samarità havia estat educat en una moral que li deia que no s'havia d'aturar davant d'un jueu ferit perquè era el seu enemic. Per tant, el samarità, per donar una resposta ètica, el que fa és transgredir la moral en la qual havia estat educat.
Tanmateix, parlant de finitud, de la vida finita, contingent, una vida sense veritats absolutes, sense veritats sagrades, sense...
Això mateix, sagrades, que vol dir que no hi hagi veritats. Vol dir que hi hagi veritats sagrades, és a dir, immutables.
Alguna cosa té la seva filosofia d'allò de Heidegger, a ser i tiempo, sí, de la seva reflexió sobre la mort, allò del desseny, de que l'home és un home per la mort, de que l'home ha estat vomitat, sí, al món, sí, ha estat llançat al món.
Sí.
I va ser una lectura que el va...
Molt.
El va impressionar, no?
Molt, jove. Molt, perquè...
Realment és un concepte fort, això, el design.
Sí, és un concepte molt fort, perquè aquest design, aquesta paraula alemanya, que vol dir, en definitiva, existència, no? Clar, el que diu Heidegger és que les coses o els animals pròpiament no existeixen. És a dir, només existim els humans. Què vol dir Heidegger quan diu això, que només existim els humans? Doncs que existir és jugar-se la vida. És a dir, haver de prendre opcions a la vida. Haver de construir la teva pròpia vida. La meva vida no està donada per cap manual, per dir-ho així. Quan jo compro un telèfon mòbil, ara que aquests dies estem aquí a Barcelona amb el Mobile World Congress, no? És a dir, quan un compra un telèfon mòbil li donen un manual d'instruccions i sap com utilitzar-lo. I un animal, bueno, aquí també seria molt discutible, però la major part dels animals ja tenen prefixada la seva conducta quan neixen. En canvi, nosaltres tenim una vida que està per fer. Nosaltres hem de decidir què és el que fem amb una vida que no està escrita. Aquesta és una idea que ja apareix a Nietzsche i que Heidegger recupera. I per mi això és molt important, no? Clar, per molta gent això li provoca una angoixa terrible. I per això molta gent necessita afiliar-se, podríem dir-ho així, a una mena de religions, de sectes, d'agrupacions que li solucionin la vida. Allò que Heidegger anomenaria la inautenticitat, no? Però clar, davant d'això, davant d'aquestes institucions, hi ha moral, però no hi ha ètica. Per això jo dic que vivim en un temps de molta moral i de molt poca ètica.
La prosa de la vida. Sí. Aquesta expressió la va llegir de Milan Kundera, un autor que jo també vaig començar a llegir quan era molt jove, sí. I que va deixar enamorat, perquè diu Milan Kundera que parlar de la prosa vol dir parlar del caràcter concret, quotidià, corporal de la vida.
De la vida, sí.
D'aquí el títol.
D'aquí el títol. És a dir, esclar, nosaltres, la cultura occidental, el món occidental, ha contemplat la vida des del món de les idees. De Plató, per exemple. Què vol dir que hem contemplat la vida des del món de les idees? Doncs que l'hem contemplat des de grans principis metafísics. Hem mirat el món des del bé, des de la justícia, des de la veritat, des de la bellesa, des del món de les idees de Plató. En canvi, jo proposo una mirada des de la prosa, com diria Milan Kundera. I la prosa què és? La prosa és veure la vida des del cos, des de la finitud, des de l'ambigüetat, des de l'incertesa, des del canvi, des de les transformacions, des del no estar mai situat del tot. Clar, això, la vida és això. Per això dirà Nietzsche que la metafísica és un atemptat contra la vida, perquè no contempla el cos, no contempla la finitud, no contempla, ha contemplat la mort. La filosofia ha parlat de la mort, però la filosofia, la metafísica, em refereixo, no ha parlat, per exemple, de la malaltia. No ha parlat res de la malaltia. Les grans obres sobre la malaltia han estat, per exemple, les novel·les. Pensi vostè, per exemple, en La muntanya màgica de Thomas Mann, que passa tota l'obra, aquesta grandíssima novel·la, amb la que jo començo la prosa de la vida també, uns dels primers fragments faig referència a la muntanya màgica. És una reflexió sobre la mort, però des del punt de vista de l'enfermedat. I la metafísica no ha contemplat això. O no ha contemplat la mort de l'altre, l'absència de l'altre, l'absència de l'altre. Això que James Joyce, el gran escriptor que la gent coneix per Ulisses, però James Joyce té un conte bellíssim, que és l'últim conte dels dublinesos, que es diu Els morts. I allà apareix el tema de la mort de l'altre. És a dir, l'ésser humà contemplat des de la prosa és veure l'ésser humà com un ésser elegíac, no? Què vol dir ésser elegíac? Doncs que ha d'aprendre a viure amb els espectres d'aquells que ja no hi són i no tornaran mai.
Senyor Joan Carles Mèlic, se'ns ha fet el temps molt curt. Jo hagués parlat, crec que els oients s'ho haguessin agraït, a més, haguéssim dedicat tot el programa, però amb vostè ha estat realment un honor, i també que en la mesura que puguem en aquest programa també de ràdio pública obriguem alguna finestra també de tant en quant a la filosofia, al pensament, a la reflexió, crec que és important i ens ajuda a tots. Recomanem molt aquests dos llibres, La lectura com a pregària, primer volum dels fragments filosòfics de Joan Carles Mèlic, i La prosa de la vida, ho trobareu Fragment Editorial dintre de la col·lecció Assaig. Enhorabona als companys de Fragment Editorial per aquestes magnífiques edicions. Moltíssimes gràcies, Joan Carles Mèlic, ha estat un plaer.
De res, al contrari, gràcies a vostès.
Fins una altra. Thank you.
Diumenge, a partir de les 11 del matí, segueix amb Esports 3 la Lliga de Segona Divisió. Des de la vieja condomina, UCAM Múrcia, Reial Mallorca. Els mallorquinistes necessiten donar un cop damunt de taula per capgirar una situació que és molt compromesa. Salvar el descens passa per guanyar a un rival directe com els murcians. Coneix tots els detalls amb el millor equip d'esports. UCAM Múrcia, Reial Mallorca. A IB3 Ràdio, diumenge, a les 11 del matí.
IB3 Ràdio. 12 anys amb tu.
Gràcies!
És un tema que gairebé no necessita presentació. Campanades a morts. Aquest tema formava part d'un disc publicat per Lluís Llach el 1977, un disc legendari. És un tema llarg, té una durada prou llarga, quasi 20 minuts, i recorda una massacre que va succeir el 3 de març de 1976 al barri de Zamaraga, a Vitòria, al País Basc, en què, arran d'una vaga d'obrers, la Policia Nacional matà 5 persones. Els assassinats van tenir lloc a l'església Sant Francesc d'Assís de Vitòria. Tot just, per tant, es va celebrar d'aquests fets, d'aquesta massacre, 40 anys. Us deixem en Lluís Llach i amb aquest tema. Esperem que hagueu passat una bona diada de les Illes Balears, amics.
Que hem de duar la memòria.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 9. Bon vespre, avui dia.